Bona tarda, són les 7. És dilluns 14 de març de 2011 i arrenquem aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. La pluja del passat dissabte va marcar, sens dubte, la jornada futbolística i, en general, l'esportiva d'un cap de setmana que ens ha dut d'entrada la suspensió del partit que el Sobrense havia de jugar amb les Cabanyes, partit que, per cert, es disputarà el proper dimecres, dia 23 de març, a partir de les 9 del vespre. Sí que es va jugar, en canvi, el derbi al municipal d'Aiguadols. El camp semblava, això sí, una autèntica piscina, però el partit es va tirar endavant i el Sitges va perdre 2-3 davant un bon Vilanova B, que tot i la seva situació a la classificació encara confia en la salvació. En fi, farem aquesta repassada de marcadors, resultats i classificacions d'una jornada futbolística, repetim, passada per aigua. En bàsquet, nova victòria del bàsquet Sitges. Ahir a la tarda visitava la pista del CUE al Natació Terrassa i s'enduia el triomf de més 15, 56-71. En hoquei patins, el Club Patí Sitges surt derrotat en la seva visita a la pista de l'Arenys de Munt. Derrota per 4-1 i cada cop més difícil creure que l'equip se salvarà. I a la part final del programa, avui destacarem el campionat de Catalunya d'escacs, que arriba ja a la seva part més decisiva. Falten poquetes jornades i la penya d'escacs del Prado hi participa en guany amb un total de 4 equips. En parlarem de tot plegat amb el seu president, en Francesc González.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Doncs aquest és el menú esportiu que els proposem en aquesta nova edició del Temps de Descompte, aquestes dues properes hores a la sintonia de Ràdio Maricel.
Ara, a la web de Rodalies, també són els trens regionals.
Què hi trobem, al web?
Tots els itineraris.
Els horaris.
Les tarifes.
I l'estat del servei de trens regionals. Ens sabríeu posar algun exemple?
Esclar, podeu saber l'horari exacte del vostre tren. O també les combinacions de trens i horaris per anar d'un punt a un altre.
I per a qualsevol dubte, entreu a gencat.cat.
De dia.
O de nit.
De taronja.
O de llimona.
Del Barça o de l'Espanyol.
De cine.
O de teatre.
De carn.
O de peix.
De platja.
O de piscina.
De Sitges. Una manera de ser. Ajuntament de Sitges.
Set raons de pes a l'hora de fer la compra.
Bajo en calorías para mantener la línea. Es mi desnatada, me ayuda a no engordar. Retrasa la absorción de grasas. El auténtico método vientre plano. ¿Quieres reducir tu grasa corporal? Comer bien sin engordar es posible. Y bajo en calorías.
Alimentación sana o imposiciones estéticas. Tu decideixes. Observatori de les dones als mitjans de comunicació. Entra a www.observatoridelesdones.org.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Yeah.
Esports a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte, en aquest dilluns 14 de març de 2011, pràcticament dues hores per endavant per repassar amb aquesta jornada esportiva, com dèiem fa uns moments, passada per aigua, més remullada que mai. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, quina tarda de dissabte. Bé, quin dissabte.
Quin dia sencer.
Quin dissabte de gossos. I bé, les previsions en aquest sentit no es van equivocar gens. Va ser un dissabte fastigós, si em perdonaran l'expressió. Això va alterar, evidentment, el bon funcionament d'una jornada esportiva una miqueta allò escapçada, no? D'entrada, el Sobrense no va poder jugar el seu partit a les Cabanyes. Això ja ho imaginàvem, perquè el camp de les Cabanyes és un dels pocs que encara són de terra. Partit que, per cert, ja té data. Serà no aquest proper dimecres, sinó el que ve.
El proper, sí.
El 23 de març, si no m'erro, a les 9.
A les 9 del vespre.
A les 9 del vespre. El Sitges sí que va jugar.
Sí.
Tot i que creiem sincerament i modestament que en el partit no s'hauria d'haver jugat, perquè el camp d'Aigua Dols semblava una autèntica piscina i, clar, ja d'entrada desafavoreix un espectacle tan maco com és un derbi, no?, entre el Sitges i el Vilanova B. I el més important, sens dubte, que algú podia haver pres mal.
Sí.
Tal i com estava el camp.
Sí, perquè estava molt malament. Al principi encara podia jugar una miqueta, però com la pluja no se va aturar i tot el contrari, va ploure molt més, doncs al final ja era una piscina i era molt difícil poder jugar, i fins i tot doncs el xoc,
sí,
quan
s'anava
al xoc, se podien haver fet mal.
I és curiós perquè evidentment els dos entrenadors van coincidir en el seu anàlisi del partit. Tant David Requero com Manel Rodríguez van dir que el partit no deixava de ser una loteria.
Sí,
aquí s'obren plantejaments i s'obren tàctiques i s'obre el que un entrenador pugui proposar als seus jugadors. En un estat del terreny de joc com el de dissabte a Aigua Dols, loteria pura i dura.
Sí, la diferència de...
Tot i que la sensació és que des de fora és que el Vilanova es va saber adaptar millor que no pas als Sitges.
Sí, a més, a la diferència dels comentaris d'uns i l'altre, doncs la part del Vilanova no volia jugar aquest partit. David Requero no creia convenient jugar aquest partit, el que passa que doncs es va tenir que jugar i doncs es va jugar, no? Però ells sabien que no era un partit per al Vilanova, per la manera de jugar de l'equip, i tampoc era un partit pels Sitges, però clar, si al final es va decidir jugar, doncs es va jugar, i jo penso que la loteria se va descantar al costat del Vilanova, un Vilanova que no va guanyar per casualitat, sinó va guanyar perquè va ser més equip dintre del terreny de joc i va saber més el que tenia que fer.
Clar, la pregunta és com és que aquest equip està on està, no?
Doncs t'ho deia jo el divendres, i fins i tot el míster ho deia. El problema d'aquest Vilanova és que filial. El problema d'aquest Vilanova és que doncs té que... Fins ara doncs han hagut jugadors que comptaven amb aquest equip, que han tingut que passar al primer equip i doncs que ha tingut moltes dificultats aquest equip. La dinàmica ja va començar malament, quan una dinàmica comença malament doncs cada vegada va pitjor, i doncs i tot i que ara creuen que poden salvar a l'equip, jo ho veig molt complicat i molt difícil, però clar, ells volen seguir treballant, lluitant, i doncs a mi la sensació d'equip que me va donar l'altre dia va ser molt correcta.
Sí, vam veure, repetim, un bon Vilanova B. El camp d'Aigua Dols aquest passat dissabte es va endur la victòria final per 2-3, i els Sitges que, bé, també ho escoltarà Manel Rodríguez, tot i la derrota, ell és optimista i creu encara en la salvació. Ara, jo personalment crec que és clau el partit d'aquest diumenge a Esplugues.
Sí, però...
És clau, perquè l'Espluguenc hores d'ara és l'equip que marca la línia de salvació.
Clar.
El tens a 6 punts. Clar, si perds allà són 9. Si guanyes et poses a 3, clar. És allò, no? El got mig ple o mig buit.
Sí. Sí, a més, la diferència que jo veig en aquest Sitges és jugar camp contrari. Jugar camp contrari, els Sitges me causen altres sensacions, no?
Més positives.
A casa, doncs té moltes dificultats. Els Sitges, jo no sé el per què, doncs a la contra lo maten. És un equip doncs que la prova tens que s'han perdut moltíssims punts aquí, i bé, el que passa que ara no me val anar a Espluga i fer un partit com se va fer a Martorell i acabes perdent. Val anar a guanyar, perquè si no guanyes a Esplugues sí que realment la cosa es complica moltíssim, que jo la veig molt complicada, mm-hmm. perquè clar, si tu veus que l'equip juga bé, si tu veus que n'hi ha opcions, si tu veus que ha estat un mal partit però que jugarà, aniràs a Esplugues i que aquest equip t'ha donat sempre bones sensacions, doncs, però la bona sensació que me va donar a principi de campionat ara no me la dona els Sitges, i doncs això clar preocupa també.
Mm-hmm. Molta atenció, com dèiem, perquè diumenge el Sitges juga al camp de l'Espluguenc i és un partit, de fet comencen a ser ja tots, ja parlem de petites, grans finals abans no acabi la temporada, però repetim una vegada més, és molt important el que pugui fer el Sitges aquest proper diumenge al camp de l'Espluguenc. A la segona territorial, com els dèiem, el Sobrense no va jugar amb el seu partit al camp de les Cabanyes, un dels pocs camps de terra que encara queden per aquests Mons de Déu, partit que jugarà per ser dimecres 23 de març a partir de les 9 del vespre, però atenció perquè aquest grup 12, Toni, ens deixa alguns resultats que s'han de comentar molt bé. Per exemple, la victòria del Molanta 2-3 al camp del fins fa poc intractable Òdena.
Sí.
Què vol dir això? Doncs que l'Òdena segueix líder, perquè tenia un coixí de 8 punts, però aquests 8 punts s'han anat reduint fins a 2. Perquè el Vilafranca, la Fundació Vilafranca, va guanyar 0-5 al camp del Piera. La cosa es posa maca.
Sí, sí, molt maca.
I el Molanta? El Molanta, que és tercer, clar, en suma 53. Uh-huh. Suposo que la gent del Molanta tampoc renuncia a res.
No, i a més un Molanta que està en el seu millor moment i, si no recordo malament, porta 7 victòries consecutives. I vas al camp de l'Òdena i lo guanyes en una tarda com la del dissabte, doncs jo penso que el Molanta ara està en el seu millor moment, però tot això surt beneficiat en la Fundació Atlètic Vilafranca, doncs, que va fer els deures, que va anar a Piera i que va guanyar 0-5 el que tenia que fer, i d'aquesta manera es col·loca a 2 punts. Ara queda molt de campionat, són 2 puntets sol, l'Òdena porta 2 derrotes consecutives, sí. mal ambient segur que n'hi haurà a Òdena, han perdut un parell de jugadors claus d'aquest equip, i em sembla que no lo tornaran a recuperar fins al final del campionat, i doncs això pot marcar molt aquest equip.
Com a mínim començaran ja a sorgir dubtes i pors.
Sí, i no sé el desplaçament que té la propera setmana, uh-huh. perquè...
No ho sé, ara, ho haig de mirar, però...
No ho sé, però ara és molt important veure tots els desplaçaments de l'Òdena.
Quin calendari tenen uns i altres.
I compte que l'Òdena té que anar a jugar al camp del Ribes. Uh-huh. Compte amb això, i també que té que anar a jugar a la Pobla de Claramunt. I a la Pobla de Claramunt te pot passar de tot. O pots guanyar,
sí.
o te pots...
Anar a la Pobla de Claramunt és llançar la moneda a l'aire.
Sí.
Pràcticament. Sí. Parlaves del Ribes. El Ribes que ve aquest diumenge a Aiguadols per jugar amb el Sobrense.
Sí.
Un Ribes també que bé, arriba amb, almenys... en un bon moment, també.
Sí, un Ribas que no podrà comptar amb Gámez, un jugador que lo van expulsar, i no sé com acabarà, com estarà Sarabia, perquè ahir va patir una lesió quan faltava pocs minuts per acabar el partit, una puntada impressionant que va tenir que deixar el terreny de joc amb una... abans d'acabar, faltava 2 o 3 minuts d'afegit que va donar l'àrbitre, i va tenir que marxar del terreny de joc perquè no podia ni caminar. Veurem el que passa, és una baixa important pel Ribas, la de Sarabia al mig de la defensa, i bé, un Ribas que a mi me va agradar. La primera part ja la deixava sentenciada, guanyava 3-0, i la segona part va assegurar, però tot i això 4-0 amb la Granada, en un Ribas que, tot i que el seu entrenador no estava content per el joc realitzat per al seu equip, doncs amb 4 gols ja va tenir suficient per guanyar la Granada.
Doncs un duel atractiu el que viurem aquest proper diumenge al Municipal de Guadols, amb aquest enfrontament entre el Sobrense i el Club Deportiu Ribas. D'aquí uns instants repassarem aquesta jornada futbolística. Bàsquet, nova victòria del Bàsquet Sitges. Ahir a la tarda jugava el conjunt d'Edu Piñero a la pista del Natació Terrassa, el CUE. Una victòria menys espectacular que les que va oferir últimament els homes de Piñero, de més 15, 56-71, i bé, una setmana més hem de cantar les excel·lències d'aquest equip, Toni, que va llançat al play-off de Lliga EVA.
Sí, sí, està en el seu millor moment.
És una miqueta l'equip que està salvant els mobles,
Sí, de l'esport. Col·lectiu, no?
Col·lectiu, sí, sí.
Col·lectiu, no?
Parlem sempre de l'esport col·lectiu.
Esport col·lectiu, no? Sí, sí. I a més, sí, parlàvem de que no va poder guanyar de 30, però va guanyar de 15.
Sí, sí, per la meitat.
I l'important és guanyar, i és una pista complicada perquè, a més, és un equip doncs, que està jugant la permanència,
sí,
no?
Sí, senyor.
I, clar, això no és fàcil. Chapó per aquest equip, que a poc a poc dona un passet més de cara a aquesta promoció d'ascens a la Lliga EVA i doncs a començar a fer les coses perquè això comença ja a olorar a promoció.
El caldo ja comença a bullir, ja comença...
I jo diria que a olorar promoció com a primer,
Sí.
Me dona aquesta sensació.
Aquest és l'objectiu, Tothom ho té clar, l'equip ha d'acabar primer perquè això seria molt important de cara al factor pista en els play-off d'ascens. Un bàsquet Sitges que, per cert, tornarà a jugar fora aquest proper cap de setmana, visita la pista d'un altre dels equips que estan implicats en la lluita per no baixar, com és el Prat. En fi, una nova prova per als sitgetans. Bones sensacions les que ens ofereix el bàsquet Sitges, sí. Tot el contrari al que està passant amb el club patí.
Sí,
derrota bueno. Arenys amunt, 4-1 i al migdia, i Toni,
malament perquè el Reus Plom va guanyar també,
Plom
va guanyar, i això doncs malament.
Va guanyar 3-2 al Cerdanyol, era un duel directe d'equips de la cua.
Però clar, tenia que guanyar i va guanyar, i ara no sé si el Cué ja és el Sitges o...
El Cué és el Capellades amb 15 punts, el Patí Sitges és penúltim amb 16.
Malament, jo ja ho deia l'altre dia, tot i l'empat que aquí va conquerir en un partit que va ser un empat inesperat, com jo ho vaig dir, doncs jo sabia que era molt complicat aquest desplaçament, i que l'equip és justet i que doncs, està molt complicat salvar la categoria. Tot i que ells creuen en la salvació, jo ho veia molt difícil. Però bé...
Arguments cada cop en queden menys.
Sí, menys. Sí que n'hi ha vida, perquè mentre n'hi ha vida n'hi ha esperança...
Les matemàtiques així ho diuen.
Exacte, però jo ho veig molt complicat i no sé si aquest equip salva la categoria, perquè doncs, aquesta era una pista que no era fàcil, però se podia fer quelcom, perquè tampoc ells tenen pressió, i doncs acabava perdent, i ara doncs tens que mirar de sumar a casa els 3 punts, perquè si no,
si cada
vegada l'aigua... comença a cobrir-te més el cos.
És el que dèiem divendres, de moment l'aigua està al coll, en el moment que comenci a cobrir-te la boca i el nas ja pràcticament és qüestió de començar a treure les mans ja per no ofegar-te. En fi, així estan les coses, hem fet ja amb aquesta prèvia, ens hi posem en futbol. Vinga, doncs, obrim plana futbolística. Un cap de setmana aquest, com dèiem, passat per aigua. Hem d'entendre que molts partits es van haver de suspendre, sobretot els que s'havien d'haver disputat el passat dissabte. Comencem a repassar ja amb aquests resultats de futbol bàsic. Comencem, com cada dilluns, pels aconseguits pels equips de la Blanca Subur, que ens passa a comentar una setmana més. L'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si, com dèiem, la pluja de dissabte obliga a suspendre.
Bastant.
Doncs, del que tenim, què podem comentar?
Bueno, doncs pues tenim el juvenil A, que va jugar ahir la tarda. Blanca Subur 2, Torreforta 0. Un partit avorrit. Amb dos macos gols, la Blanca ha solucionat un mal partit. L'infantil A va anar a Vilanova. Vilanova 1, Blanca Subur 2. Partit molt disputat, de tu a tu, entre dos forts equips. La Blanca ha tingut més punteria. L'infantil B, Blanca Subur 4, Sant Bonaventura 1. Golejada sense problemes sobre un equip A. Infantil C, Ribes 3, Blanca Subur 2. Partit molt igualat, la Blanca ha fallat massa davant de porta. Alevina, Prat 0, Blanca Subur 8. Potser el millor partit de l'any dels nanos. Avui han tornat a jugar a futbol i ho han demostrat golejant. I per últim, el Benjamín A, que va anar a Sant Esteve de Sarrovires i va guanyar 1-8. Partit de net domini de la Blanca i gran matí d'en Jair, que va marcar 5 gols.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I Benz tampoc no es va jugar res, res més. Ara totes les setmanes, partits atrasats. Dijous ja comencem a fer-ne 1 a les 7.
Doncs poqueta activitat, com veuen, també per als equips de la Blanca. Dissabte doncs, no es podia jugar en la majoria de camps de futbol. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
I hem d'imaginar també que, pel que fa a l'activitat dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, també es va veure alterada i afectada per la pluja de dissabte. Ens en parla una setmana més en Joan Formatger. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Pipo.
Bona tarda, però la de dissabte va ser una pèssima tarda.
Bueno, tarda, matí...
Això tot, mateix, això mateix.
Tenir de tot aquell dia la canalla sense poder jugar pràcticament en cap dels camps on es desplaçaven, ni tan sols aquells guadols. Uh-huh. I bé, només tan sols 5 de tots els equips de l'escola, comptant el primer equip també, van poder jugar els seus partits.
Bé, doncs, per al primer equip comencem aquest 2-3, aquesta derrota, Joan, davant el Vilanova B, en un partit bé, que nosaltres teníem seriosos dubtes si s'acabaria jugant o no. Al final el Vilanova B es va acabar imposant en un camp d'aiguadols. Bé, tu ho vas veure millor que ningú, semblava una autèntica piscina, era molt difícil jugar dissabte.
Efectivament, ja era una miqueta el dubte si allò era futbol o waterpolo, no? En certs moments de l'encontre, però bé, a veure, era un dels partits que nosaltres teníem en mente que s'havia de guanyar sí o sí. El resultat va ser el que és, però tampoc podem fer-hi gaire més coses, diguéssim, les circumstàncies en què estava el camp, allò s'ho podien dur qualsevol.
Sí, ja ho va dir el míster, una loteria.
Sí, exactament. El més fàcil és que amb aquest tipus de partit el primer que marca és el que s'ho acabi emportant, això. Tot i que podia haver-hi doncs, més... aproximacions al marcador o el que vulgui, sempre s'acostuma a marcar, tires una miqueta enrere a defendre el que tens ja i després aprofitar doncs, les contres, que és al final el que va passar.
Deia el míster que ell se sentia optimista, confia en que l'equip pugui fer un bon final de campionat. Tu estaries en la mateixa línia?
Sí, estic absolutament d'acord amb això. Jo crec que bueno, tampoc són tants punts els que ens podrien faltar com per tindre aquest, assolir aquest objectiu de la segona catalana, diguéssim, no?
El míster parlava de 15, jo penso que en serien uns quants més, eh?
Bé, jo crec que amb 15 és on està una miqueta el llindar. Fixa't que amb 15 punts més estaríem parlant de lo que ara en aquest moment,
sí.
Ara en aquest moment, són els que estan en segona i tercera posició.
Sí.
M'entens? És a dir, que sumin 15 punts des del que hi ha en segona posició fins al que hi ha en dotzena posició també pot ser complicat. M'explico, tots o gairebé tots encara ens hem d'enfrontar entre tots en aquesta zona i els resultats cada setmana ens estan sorprenent. Fixa't que aquesta setmana el Cervelló, que és un dels equips que també està en la pomada, pues, rebia el Martorell i va perdre 0-2.
Sí, senyor, sí, senyor.
És a dir, que els resultats, si els nostres encara no ens estan acompanyant del tot, doncs hi ha altres resultats que sí, que ens estan ajudant, i al final, al cap i a la fi, deixen la classificació cada setmana més o menys igual que estava.
Jo aquí, Joan, hi veig un problema afegit, si es vol dir així, és que els dos últims, el Martorell i el Vilanova, ara comencen a apretar, no? I això obliga la resta.
Van venir, exacte. Ara estan ja, com aquell que diu, em sembla, si no vaig errat, a 8 punts nostres.
Sí, sí, sí.
El qual això són 3 partits.
Uh-huh.
Vull dir, sí, estan apretant i això obliga a que tothom faci els deures.
Molt bé. Diumenge al camp de l'Espluguenc. Sí que la victòria es fa pràcticament imprescindible, eh?
Sí, però bé, és el que et deia. Intentem no posar-nos nerviosos, posar-nos a pressió d'aquesta manera. I el que hem d'intentar és anar tranquils, fer el que sabem fer. Jo crec que acabarem traient aquests punts que ens calen per assolir aquest objectiu final.
I també el que deia el Manel, no? Que una miqueta la gent es vagi posant a to, es vagi recuperant, no? Que el José Luis comenci a estar bé, que l'Uri també comenci a estar bé. En fi, que entre lesions i sancions que la cosa vagi més rodadeta, no? En aquest sentit.
Sí, òbviament. Fixa't que aquesta setmana va ser la primera setmana pràcticament que vam veure l'Uri, o comencem a veure l'Uri que ja coneixíem.
Sí.
És a dir, ha necessitat un temps per posar-se, per agafar la forma, agafar aquella confiança, i es comença a veure. Aquesta setmana ja vam veure un Víctor Olmedo pletòric, quasi bé a darrere.
Sí, sí, sí.
És a dir,
sí.
Bueno, ens falta aquest José Luis davant, el Merchant, que també va recuperar a poc. I jo crec que quan totes aquestes peces estiguin a l'hora, que no és que li falti pas massa, tornarem una altra vegada a estar en el camí de l'èxit. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, feta aquesta prèvia pel que fa al primer equip, repassem ja, Joan, si et sembla, la resta de resultats, poquets, com ens deies, dels equips que han pogut jugar de l'escola.
Correcte. Mira, només pràcticament tenim tres resultats de partits que es van jugar ahir al matí, ahir diumenge matí aquí a Aiguadols, i un que es va jugar dissabte a Esparreguera, i que en el mig de l'Aiguat pues, els nois van poder jugar també. Quan el partit del cadet va ser ahir aquí a Aiguadols, s'enfrontava la Unió Esportiva amb el base Olèrdula, amb una victòria per la Unió Esportiva per 4-0. Com deia, el partit d'Esparreguera, el que corresponia a l'Aladivier de tercera divisió, en el qual el Sitges visitava el camp del líder, aquest camp de l'Esparreguera. Per tant, a ells els interessava molt també assolir aquesta victòria, la qual van aconseguir aquests nois d'Esparreguera per 7-3 en un partit molt, molt digne, molt ben jugat pels nois de Sitges, sota un aiguat espectacular. El diumenge també es van jugar dos partits més aquí a Aiguadols, en el qual tant l'Aladivier com l'Aladivier rebien amb dos els equips de la penya jove de les Roquetes. La Levice es va poder desfer de l'equip visitant per un contundent 5-0, i la Levice s'enfrontava, com deia, la penya jove, sent aquest el líder de la categoria, i li va plantar cara molt dignament també un resultat final de 3-4. Mm-hmm. Els altres partits tots han estat aplaçats fins a una propera data.
Sí, i ara és allò de cercar, de trobar una data...
Exacte, o reduir entrenaments entre setmana perquè la canalla pugui jugar.
Això ho complica encara una miqueta més.
Encara més.
Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé i bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies.
El futbol base, com veuen, alterat i perjudicat per aquesta plujada de dissabte. No és el cas del futbol femení. Els tres equips del Sobrense van poder jugar amb els seus respectius partits. Cas de la Levi Infantil, que jugava fora de casa al camp del Sant Cugat. Va guanyar 5-7. Aquests 7 gols del Sobrense els va marcar Sílvia, que va fer un hat-trick, també va fer hat-trick Filu, i va acabar de completar amb la golejada amb Sònia. Pel que fa al cadet juvenil, també un molt bon marcador, 0-3, va guanyar el Sobrense al camp del Fontsanta Fatjó. Els gols del Sub els van fer Sara, que va fer doblet, i Triana. Resultat no gaire bon, en aquest cas el que va aconseguir el sènior al camp de l'Acadèmia Catalunya. Empatava 1-1, l'únic gol del Sobrense el feia Eli, teòricament el Sobrense era superior a l'Acadèmia i al final es va haver de conformar amb aquest empat a 1. Fet ja amb aquest primer repàs de marcadors futbolístics del cap de setmana, entrem de 15 moments en matèria pel que fa a la primera i la segona. Molt bé, repassats ja els marcadors de la jornada de futbol base i futbol femení. Nosaltres tirem endavant, hem de repassar ja els resultats que ens deixa a aquesta 24a jornada del grup tercer de la primera categoria territorial i, com no, també lo interessant que ara està posant el grup 12 de la segona. Un únic partit suspès al grup tercer de la primera territorial, el Joventut Prat a Sant Joan d'Espí, partit que no es va jugar, entenem, per la pluja del passat dissabte. La resta de resultats han estat aquests: Júnior 2, Espluguen 0, Moja 1, Barberà d'Andalusia 3, Cubelles 2, Sant Cugat 1, Sitges 2, Vilanova B 3, Cervelló 0, Martorell 2, Bellvitge 0, Vallirana 4 i Sant Mauro 2, La Múnia 2. El Júnior té ja més de mig campionat a la butxaca, té 52 punts i li treu 13 ja al segon classificat, que és el Moja, que en suma 39, 37 pel Joventut Prat, 36 per la Múnia, 34 pel Sant Cugat Esport, els mateixos que el Cubelles, i el Vallirana. El Sant Mauro en té 33, també suma 33 punts a la Joventut 25 de setembre i la Unificació Bellvitge, 30 per l'Espluguenc, 28 pel Sant Joan d'Espí, el Sitges és 13. De fet, ja fa unes quantes jornades que el Sitges no es mou d'aquesta posició, té 24 punts, 23 al Barberà d'Andalusia, 21 al Cervelló i 16 punts al Vilanova B i al Martorell. Com dèiem, Toni, el Júnior té ja més de mig campionat a la butxaca, eh?
Sí, sí, el Júnior ja pràcticament...
Va com un coet.
Sí, va... I a més no té oposició perquè...
No, la poca que tenia, que era el Joventut Prat, s'està desinflant.
Sí, la segona volta...
El Moja va fent una de freda i una de calenta,
sí,
clar.
Sí,
no. No,
jo penso que és l'equip més, més compacte i l'equip que està marcant més la diferència i... poques jornades, d'aquí poques jornades,
sí, sí,
serà el campió d'aquest grup i l'únic equip que aconseguirà l'ascens.
I a la part baixa de la classificació, equips com el Vilanova i el Martorell comencen a espavilar, i això vol dir que els altres, com Cervelló, el Barberà, el Sitges, el Sant Joan d'Espí, també han d'espavilar.
Sí, però molt.
Perquè
molt.
Si a baix t'apreten i tu no apretes, te'n vas al pou.
Molt, molt. Estem parlant que el Sitges té ara la permanència a 6 punts.
Sí.
No? I que si perd la setmana que ve la tindria a 9. El Vilanova la té, sembla que a 12 punts, 12 o 14 punts,
sí, sí.
Té la permanència, i doncs el que passa que la sensació del Vilanova és que ha canviat,
sí,
i que està apretant.
Ho deia el David Requero, és qüestió ara de trobar la dinàmica positiva i que les sensacions siguin bones, no? És a dir, que l'equip comenci a guanyar partits i punts, i bé, el que fins ara t'ha sortit malament en aquesta recta final et surti bé i això et permeti creure, si més no, en la salvació.
Sí, sí.
Si
sí,
ho aconseguiràs sí. O no, això ja dependrà una miqueta de com vagi, no?
Però... Exacte. Però clar, tu tens que lluitar per això, no? Però jo veig que, a veure, ho veig molt complicat pel Vilanova, com ho veig complicat pel Sitges. La diferència és que jo al Vilanova lo veig més que el Sitges, tant de bo, m'equivoqui. I és la diferència que veig més equip, veig més conjunció al Vilanova, i el Sitges ho veig molt complicat. Tant de bo guanyi la setmana que ve Espluguenc i comenci la recuperació, però les derrotes al municipal del Sitges doncs van marcar i molt, i doncs aquesta segona volta és molt pitjor que la primera, i la primera ja va ser dolenta.
El partit, entenem, i repetim una vegada més, no s'hauria d'haver jugat. Dissabte va ploure molt, va caure molta aigua a tot Catalunya, i Sitges no va ser una excepció, evidentment. El camp estava...
fatal.
Sí que la primera part encara dius pots trampejar una miqueta, però la segona estava ja com una autèntica piscina. Clar, el perill d'això, i ho deien els entrenadors, loteria.
Sí.
Loteria.
Sí.
Tu com planteges un partit així, no? Un partit en què els jugadors amb prou feines s'aguanten drets damunt de la gespa. Bé, la sensació, ho hem de dir, és que el Vilanova potser es va saber adaptar més i es va endur la victòria final per 2-3. El Sitges sí que va fer el que bonament va poder. Penso que va empatar tot just instants després que el Vilanova s'avancés al marcador. El gol d'Uri permetia una miqueta pensar que el Sitges podia tombar la situació, no? Capgirar la situació, però el Vilanova va tornar a avançar-se al marcador abans no acabés la primera meitat amb un gol d'Òscar, I bé, la segona ja va ser més difícil.
Sí, sí, la segona va ser molt més difícil. Sí que és cert que també la primera, Arnalot, el porter dels Sitges, va fer un parell d'aturades guapes, i a la segona també, no? Uh-huh. Però va controlar una miqueta més els Sitges a la primera part, en la segona no. La segona uh-huh. jo vaig veure que el Vilanova va controlar més, va poder més, i fins i tot va fer més el joc que li interessava dintre de les circumstàncies, perquè clar, no podia fer molt més, no?
Però la primera... Jugades també per la polèmica, Toni, no hem d'oblidar el segon gol del Vilanova, diuen
sí,
que ve precedit d'una situació de fora de joc.
Possible fora de joc.
És tan difícil.
És molt complicat.
Tan difícil determinar si és fora de joc o no, segons en quina posició estiguis. I el tercer, el que fa Víctor, diuen que també la pilota no va acabar d'entrar. Javi González potser refia una miqueta.
Sí,
La pilota va fent allò... Pam, pam, pam,
sí,
pam,
aquell bot.
Sí, sí. I bé, també es diu que potser aquest tercer gol no hauria d'haver pujat al marcador, però en qualsevol cas, ja et dic, són jugades que costen tant a vegades d'afinar, que amb l'1-3 ja el Vilanova tenia pràcticament el partit a la butxaca.
Sí, sí. I tot això, el Sitges va tenir el penal,
sí,
que el va penal. Llançar l'Uri... que lo va aturar, lo va refusar el porter, perquè si marques el penal, la següent jugada era també la jugada del gol del Sitges, que de fet el Sitges va marcar el gol quan ja pràcticament el temps estava en temps de descompte.
Sí, 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 l'àrbitre em sembla que va allargar
5 minuts, no? 5 o 6 minuts.
Més. Sí, 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 sí.
Doncs el Sitges va marcar. Si arriba a marcar el penal, potser ara estaríem parlant d'un empat. Però bé, la loteria se va descantar per l'equip de Vilanova, tot i que a mi el Vilanova me va agradar, perquè quan el Vilanova podia tocar, tocava i triangulava, i el Sitges doncs va fer el que va poder. Jo penso que aquest partit, amb les circumstàncies dels Sitges, no se tenia que haver jugat i se tenia que haver apretat per no jugar-lo, perquè clar, jugava molt més els Sitges que no pas el Vilanova. Uh-huh. I doncs al final el Vilanova va ser el que se va portar els 3 punts. Jo hagués fet alguna cosa més, perquè no era el marc ideal per a jugar aquest partit. Però...
Sí,
se va jugar, sí, i al final va ser el Vilanova que se va portar els 3 punts, i ara el Sitges té que picar pedra i pedra i pedra a veure si pot mantenir la categoria.
José Antonio, Òscar i Víctor van ser els golejadors de Vilanova. Uri i Cols, que va fer ja el gol quan pràcticament s'acabava el partit, van ser els autors dels gols de la Unió Esportiva Sitges. Un Sitges que d'entrada Manuel Rodríguez va sortir amb un juvenil en punta, Fede.
Sí.
Pràcticament perquè, bé, havia tingut també molts problemes a l'hora de confeccionar l'11, bàsicament pels problemes físics que arrosseguen alguns dels seus homes, com és el cas de José Luis, per exemple. Va debutar Issam, un altre jugador que s'afegeix a aquesta comunitat marroquina que té els Sitges hores d'ara amb l'aportació de Moja i Ayub. Issam, doncs, que tractarà també de donar un copet de mà a l'equip perquè doncs, pugui salvar la categoria. I una miqueta el que dèiem, Toni, a posar-se el mono de feina i a tractar de guanyar partits.
Clar, ara el que toca és això, i mirar de sobretot en guanyar partits a casa, no perdre aquests punts que s'està perdent el municipal, perquè... Clar, això comença, això marca, i això marcarà molt. Sí que sumes a fora, però si no guanyes a casa, malament. Ara, el que passa és que tu tens que anar a Espluga, com he dit abans, a guanyar el partit. Conscienciat de que si l'Espluga guanya, se'n va a 9 punts, la cosa es complicaria molt, i el Sitges, les poques opcions que pot tenir, o té que lluitar-les.
Sí, sí, té que esgotar-les al màxim. Anem a escoltar ja el que deien els dos entrenadors, David Requero per part del Vilanova B i Manuel Rodríguez per part de la Unió Esportiva Sitges. Començarem per les sensacions positives que té David Requero després d'aquesta victòria i, bé, sensacions que al cap i a la fi...
Que creu la salvació.
Li fan
encara,
creure en la salvació.
Que creu la salvació.
Sí, sí. Mm-hmm. Bé, vostès mateixos.
Sí, ha sigut, a més, una prova de foc amb totes les adversitats. Però bueno, l'equip segueix creixent dia a dia i si l'equip agafa confiança com estem tenint els últims partits, pues estem demostrant que podem guanyar a qualsevol equip i en qualsevol camp.
La primera part molt bé, la segona potser ja s'ha allargat massa, tal com estava el camp i tot això. Clar, evidentment l'equip això l'ha notat, però de tota manera una molt bona primera part del Vilanova en clares ocasions, que gràcies al porter dels Sitges, que déu-n'hi-do el que ha parat, eh?
Sí, jo penso que al llarg del partit hem sigut l'equip que més ocasions ha tingut i més clares, i el que sí que ben cert que el camp cada vegada estava més impracticable i el joc era més directe, més embarullat, i llavors poca cosa se podia fer, estar ben col·locat, intentar trobar pilotes llargues per treure alguna cosa, però bueno, jo penso que hem generat moltes ocasions i podíem haver guanyat una miqueta més tranquil·lament, però bueno, l'últim gol ha sigut gràcies a Déu ja en el descompte i bueno, el patiment ha sigut mínim.
Què t'ha semblat els Sitges?
És que era un partit que tot era una loteria, un partit ja al camp de les dimensions, a més estava en el terreny impracticable i era una lluita i estar atents i intentar pues, jugar les bases que tinguis a l'equip. Era un partit molt difícil per treure conclusions.
Seria que jugar el partit o perquè...
Jo personalment no volia jugar el partit perquè jo penso que aquí no guanya ningú en jugant una superfície així, perquè ni es juga a futbol i et poden fer mal i és un joc que és, no sé, no és futbol, però bueno, l'àrbitre considera que es podia jugar, el Sitges també volia jugar, doncs bueno, hem intentat fer el millor possible i mira, hem tingut sort i ens hem tret els 3 punts cap a casa.
Ja estima que la reacció arriba massa tard, no?
Depèn. Hem de fer bo aquest resultat emparellant en un parell més de partits. Llavors la cosa canviaria, tant de moral com de dinàmica, com de confiança, i a partir d'aquí les dinàmiques ascendents a l'última hora de la Lliga, l'últim tram de la Lliga, són molt importants.
Creus encara la salvació?
Sí, ja t'ho diré d'aquí dos partits més. Si encadenem 2 victòries més o 2 resultats positius, encara queden molts punts, eh?
D'entrada el calendari tampoc és dolent del tot ara, ja heu jugat amb equips que estan a dalt i ara més o menys us toca jugar amb equips que més o menys de la lliga del Sitges, la lliga vostra, no?
Sí, però l'important són les sensacions nostres i les nostres sensacions són immillorables dia a dia i això és el que te fa tenir confiança i il·lusió, no ja no mirar els contraris o el calendari o la classificació, sinó el que veus al dia a dia i això és per això que aquests ànims i aquesta il·lusió, i jo penso que a mi il·lusió i ànims ens poden guanyar ja. I el futbol el tenim, pues ja veurem què passa d'aquí al final.
David Requero, entrenador del Vilanova B, escoltaven potser vostès de fons aquest refregit, era la pluja, que queia damunt dels paraigües.
Que en aquell moment
sí,
era fort, eh?
Era important. I de David Requero, Manel Rodríguez, l'entrenador del Sitges, no estava descontent el tècnic del Sitges i Manel Rodríguez, al igual que el seu col·lega del Vilanova B, també confia en que el Sitges pugui fer un bon final de temporada.
Bueno, era una mica una loteria avui i ens ha tocat perdre. És el que ha tocat, no podem dir res més. A priori semblava que a l'hora del partit havia parat de ploure i que es podria jugar bé. Després la segona part ha plogut molt i nosaltres amb el resultat en contra, la veritat és que ens ha sigut molt difícil jugar i curiosament ens ha perjudicat. Quan semblava que podia perjudicar més amb el Vilanova pel seu tipus de joc i de més, ens ha perjudicat més a nosaltres. Però bueno, avui era una loteria. I la victòria avui no hem tingut sort.
D'entrada, com planteges un partit així, no? Amb un camp en aquestes condicions? Complicat. El que has dit tu, una mica...
Bueno, no, jo penso que al principi el camp no estava tan malament. Hem baixat a baix i potser semblava que estava pitjor des de fora. Després ara, clar, és que està ploguent molt. Ja porta rato que està ploguent molt. I ara ja al final la realitat és que al camp era ja una piscina, no? Penso que la primera part encara s'ha pogut jugar bastant correcta. Després ja s'ha complicat una mica.
La sensació és que el Vilanova s'ha sabut adaptar millor.
Bueno, jo penso que el Vilanova ha tingut sort amb els gols. Sobretot amb els dos primers, bueno, inclús el tercer gol també ha sigut un gol mig fantasma que també ha sigut una mica de desgràcia, no? Que no la traguéssim abans aquella pilota. Bueno, tota la sort que han tingut ells no l'hem tingut nosaltres. Amb molts rebots allà enmig que haguéssim pogut caure a favor, no ens han caigut. Jo penso que ha sigut un partit disputat, un partit que dintre del que és la pluja, doncs, bueno, ha hagut partit, La llàstima potser ha sigut el tercer gol, que ens ha caigut com un gerro d'aigua freda, no? Quan, quan estàvem apretant més i quan els teníem una miqueta embotits, hem tingut aquella jugada i el tercer gol ens ha trencat. I hem trigat massa a fer el segon, no? Quan hem fet el segon ja no hi havia temps de res més, però si haguéssim fet el segon gol abans, avui jo penso que haguéssim pogut fer-los-hi mal. El que passa és que ens ha faltat això, fer el segon gol abans.
Ha sortit d'entrada amb el Joanil, amb el Fede, al davant.
Bueno, José Luis està lesionat, tinc manca d'efectius a davant, l'Ayub ha tingut un problema, que era el que tenia que sortir en el seu lloc. D'inici ha tingut un problema i ha arribat molt tard a la convocatòria i no m'he vist obligat a fer jugar el Fede, no tenia més opcions.
I ha debutat també l'Issam, un jugador que bueno, des de fora dona la sensació que l'hem vist una miqueta passat de forma. No sé si és...
És així, és així. Físicament és fort, és un noi que no us estranyi. Que és, ell no és que estigui... Home, aviam, potser no està en el seu millor moment, porta ja un mes entrenant, però és un noi que es pot aportar cosetes, un tio fort, de joc, bueno, jo penso que és un noi d'aquests també, xaval molt jove, juvenil també, d'últim any, però bueno, és el que diguem, no, de moment no... Avui al Moja l'he vist una mica espès, no s'ha trobat massa còmode al camp, i més quan el camp estava ja tanta aigua ja, i aquest...
Avui era molt complicat, i a més gent com el Moja, com l'Uri, que són gent que...
Però bueno, l'Uri encara l'has vist incisiu, encara l'has vist que t'ha creat alguna ocasió, ha fet un gol, estava en moral, ha provocat un penal, però el Moja estava una mica perdut, no era un partit per ell, tal com estava al camp, se li ha fet el partit una mica llarg.
Una derrota més, s'ha de començar a sumar, no, Manel?
Sí, la veritat és que hem de començar a sumar. Jo, sincerament, la recuperació del Medo, la recuperació de l'Uri, la recuperació del Merchant, aquesta sèrie de jugadors em fan ser una mica optimista. Vull dir, sé que és difícil, sé que després de perdre un partit i això, doncs, bueno, la gent pot pensar que estic una mica boig, però jo penso que l'equip encara ha de tindre el seu moment bo a la temporada i que està per arribar. Recuperem una sèrie de jugadors que són molt importants i ja estem a temps de sumar 15 puntets per poder salvar la categoria.
Mira, precisament jo volia preguntar si eres optimista en aquest sentit. Bé, ja m'has respost.
Sí, jo soc molt optimista, no tinc cap dubte de que sumarem aquests 15 punts.
Si no ho ets tu, Manel, qui ho ha de ser?
No, però ho dic sincerament, si se respecten les lesions i les sancions i no hi ha coses rares com fins ara, ara clar, si l'equip es trenca una altra vegada serà molt difícil, però sí, bueno, sí, ara avui per exemple hem trobat a faltar bastant el José Luis, un home que davant és ja sabem que és l'home que hem intentat per tots els mitjans recuperar-lo, però ha sigut impossible, no estava per jugar.
Podrà estar per Esplugues o...?
Bueno, serà una setmana més de temps per recuperar, mirarem aviam si és possible. Vull dir, és una qüestió de temps la seva recuperació. De fet, és un noi que quan estigui bé podrà jugar el mateix dia, perquè és un xaval que es cuida molt i que no hi ha problema. Bueno, clar, a davant, Merchant, Uri, Moja, José Luis, home, no és el mateix que fins ara, que teníem que anar sempre fent algun invent, no? La recuperació del Víctor et permet adelantar la posició del Cols, no és el mateix tampoc. Bueno, hi ha una sèrie de qüestions que fa que l'equip torni a agafar forma i llavors, bueno, també crees dintre del grup competitivitat per entrar a l'equip. Tot això fa que, bueno, que pugui ser optimista en el sentit de dir, bueno, hem d'anar a més, segur que anirem a més. Aquests jugadors cada dia estaran millor. Avui el partit pel Víctor era imprescindible que el Víctor jugués perquè es posi bé, però no està al 100%, jo ja ho sé. Uh-huh. Bueno, però és un jugador que l'hem de recuperar. Bueno, en aquest sentit jo estic tranquil. El que passa és que els rivals també juguen i no juguen contra equips coixos. Avui ho hem vist, a Vilanova, a la classificació on està, i fixa't quin equip té. I Vilanova és un dels equips, i sempre ho dic.
És el punt estrany, els veus jugar i veus la qualitat que tenen i dius...
Bueno, suposo que com nosaltres, pues, hauran tingut molts problemes, moltes baixes, hauran tingut que... Pues, jo què sé.
Sí. Cadascú sap el que...
Quan que jugues amb nanos tan joves també ets molt irregular, un dia estàs millor, un altre dia sembla que estàs bé i resulta que tens un partit dolent. És una mica el que hi ha, no?
Ells diuen que encara confien en la salvació.
Sí, no, aviam, i m'ho crec perquè tenen elements per fer-ho. Jo penso que el Vilanova ho té molt difícil, però no ho té impossible, i sumar punts dona molta moral. Ara pensa que guanyar aquí per ells és, és un punt molt important. No, no. Aquí ningú vendrà res ni regalarà res. Està clar que tothom lluitarà fins al final i nosaltres també, cada un les seves armes, cada un les seves possibilitats. Però jo avui ja dius que te'n vas, has perdut, te'n vas molt fotut. Avui jo no me'n vaig massa fotut perquè penso que, bueno, que s'ha perdut un partit i molt important, eren tres punts vitals, però de la manera que s'ha perdut, doncs, tampoc tinc la sensació que el meu equip ha sigut inferior ni que ha passat res estrany, sinó que, bueno, els dos primers gols venen de dos rebots, el tercer gol és una pilota que no sé ni siquiera si ha entrat, nosaltres el primer gol és un gol bastant corrent, vull dir, bueno, ja et dic, no tinc la sensació avui de que el partit hagi sigut un mal partit.
Bé, doncs, contràriament a les sensacions que tenia Manuel Rodríguez després de la derrota que va patir l'equip a Martorell, dissabte, ja ho han escoltat, no són sensacions del tot negatives, malgrat aquesta derrota que és una més i que Toni obliga, com dèiem, a diumenge a treure un molt bon resultat d'Esplugues. Malgrat tot, perquè ens anem posant allò una miqueta en remull, què li queda als Sitges?
Home, als Sitges a casa li queda Sant Joan d'Espí, li queda el Júnior i li queda Sant Mauro. Perquè, clar, l'Espí ell se va retirar.
Sí, sí.
I a fora li queda l'Espluent, Joventut 25 de setembre, Joventut Prat, Vallirana, Cervelló i Moja.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. El de fora és... Bé, és exigent.
Sí,
deixem-ho
sí,
així.
És complicat. Sí, sí, és... Ell parlava, Manel Rodríguez parlava de 15 punts.
15 punts. Amb 15 punts arribaria als 39, no arribaria ni als 40.
18 punts.
Sí, sí.
Aniria bé, 18 punts. 3 puntets més. Veurem què passa, són molts punts, eh? Són 6 partits.
Sí, sí, has estat molt, molt afinat en aquest tram final de la competició. En fi, veurem com respon el Sitges el proper diumenge al camp de l'Espluguenc. D'entrada deixem per uns moments aparcada aquesta primera territorial i anem a comentar ja la segona. Dos partits suspesos en aquesta 24a jornada, les Cabanyes Sobrense i Mediona Sant Pau d'Urdal, dos partits que no es van poder jugar per la pluja. La resta de marcadors, Òdena 2, Sant Pere Molanta 3, Vistalegre Santa Margarida 1, Capellades 2, La Pobla de Claramunt 3, Riu de Villes 2, Les Roquetes 1, Monjos 3, Vilanova del Camí 4, Penya Madridista 1, Piera 0, Fundació Esportiva Leti Vilafranca 5 i Ribes 4, La Granada 0. Molta atenció perquè la classificació s'apreta en la seva part alta. L'Òdena segueix de líder amb 58 punts, a dos només la Fundació Vilafranca amb 56. Però també atenció perquè el Molanta apreta, en suma ja 53. 49 per en Ribes, el Sobrense que no es mou de la cinquena plaça amb 43. 38 per Capellades, 35 per en Riu de Villes, la Granada en suma 34, la Pobla de Claramunt 33, 26 per Sant Pau d'Urdal, 25 per les Roquetes, 25 punts també per Vistalegre Santa Margarida i Mediona, 23 Vilanova del Camí, 22 punts per Piera i Penya Madridista, amb 20, que és penúltim el Monjos, i tanca la classificació les Cabanyes amb 19. En fi, poqueta cosa comentada al partit, vaja, del no partit que va disputar el Sobrense al camp de les Cabanyes. Imaginàvem que la gran quantitat d'aigua que va caure acabaria doncs, provocant el que va passar, que és que el partit se suspenés al camp de les Cabanyes. Com saben, i si no ho saben els ho diem, és un dels pocs que queden encara de terra i per tant el partit era obvi que no s'havia de jugar. Partit que jugarà, per cert, el proper dimecres 23 de març, no aquest dimecres sinó el que ve, proper, el de la
sí.
Setmana que ve, dia 23, a partir de les 9 del vespre. Una jornada, Toni, que ens deixa, ho dèiem en començar el programa, aquesta victòria del Molanta 2-3 al camp de l'Òdena, que, bé, li dona un, com es diu en castellà, un revolcón a la competició.
Sí, 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 sí. Obre, no?
Sí, sí, obre nous camins.
Nous camins, sí.
I noves il·lusions per altres equips.
Sí, sí. I a més, un Òdena que es pensava que lo tenia tot ja lligadet, Doncs no ho tenia així.
En dos partits se li ha complicat, i de quina
manera.
S'ha anat
tot a Norris, jo ho veia venir el dia del Sobrense. El dia del Sobrense van apretar molt, van provocar molt, perquè sabien que era molt important guanyar aquest partit, perquè si hagués guanyat el Sobrense, doncs ara estaríem parlant d'una dona pitjor, no? Però, en fi, el futbol té aquestes coses. Ells han fet una sensacional primera volta. La segona ja no ha començat tan bé per ells, amb dos derrotes, i precisament dos derrotes en rivals directes, com és el cas de la Fundació Atlètic Vilafranca i el Sant Pere Molanta, no? Un Sant Pere Molanta que està molt fort, que pot fer moltes coses, i bé, l'ha donat vida a aquest campionat, que, doncs, que ara sí que està el Òdena allà líder, dos punts de diferència amb la Fundació Atlètic Vilafranca, però un Òdena ha tocat, i en canvi un Atlètic Vilafranca i un Sant Pere Molanta fort.
Són dos equips, com deies, Toni, tant el Vilafranca com el Molanta, que venen amb força, eh?
Sí, sí, amb molt de força.
I estan en un bon moment, sobretot el Molanta.
Sí, sí, potser el pitjor del Molanta és que té que anar a jugar, té que venir aquí, al municipal, té algun que partit complicadet. No és així la Fundació, que té pràcticament tots els rivals forts al seu camp, però queda molt de campionat, veurem què passa, i escolta, la Fundació està allà i lo té un pas, no? La llàstima és que el Sobrense ha quedat una miqueta despenxadet, perquè si no ara estaríem parlant
d'una lluita a 4,
d'una lluita a 4
o a 5, si el Ribas també...
El Ribas estaria per aquí, però bueno, això fa que el Ribas estigui allà i que lluiti, i que vindrà el diumenge aquí a guanyar el partit, serà un gran partit, un Ribas-Sobrense, un Sobrense-Ribas, i doncs això és el que ens anirà deixant aquest campionat, que està viu encara, i que els altres tots voldran guanyar per a veure si poden arribar al primer lloc. I clar, tot això li pot anar molt bé també al Sobrense, perquè d'aquesta manera, doncs, l'equip pot motivar els jugadors de que encara n'hi ha competició, no potser per nosaltres, però sí per als rivals, i anem a veure si els rivals no guanyen aquí.
Sí, sí, l'atractiu d'aquest any, d'aquesta temporada, és que evidentment només el primer té premi, que s'ha de lluitar per quedar campió. El segon ja no té cap mena de premi. Saben que aquest any no hi ha promoció per aquesta reestructuració de les categories, i bé, ara seria difícil fer una aposta clara i oberta.
Sí, sí, però tu imagina, ara m'ha passat pel cap, doncs que tingui opcions al Molanta, que estigui lluitant fins a l'últim moment, i tingui que venir aquí al municipal...
A l'última jornada.
A l'última jornada, després de que te van fer...
4 allà.
Aquell 4, no?
Sí, sí, sí.
Que va fer mal. Tu imagina com esperarà el Sobrense al Molanta aquí.
Sí, Sobrense que pot acabar sent jutge, eh?
Escolta, que sí, això s'ha posat molt atractiu, eh?
Sí, sí, sí. I molt atents també, ja per acabar, el diumenge, Toni, ve el Ribas aquí a Aiguadols.
Partidars,
i els partits Sobrense-Ribas, Ribas-Sobrense últimament són guapos.
Partidars. A més, compta amb el David Ávila, que ahir, doncs, al minut 35 va demanar el canvi, ja havia marcat un gol, havia donat dues assistències, estava un xip tocat i va preferir doncs, marxar i recuperar-se de cara al partit aquest.
Serà un dels homes a tenir en compte?
Sí, compta amb aquest jugador. L'equip, a veure, està força bé, però el jugador aquest marca diferència. Però jo penso que el Sobrense aquí, que no ha perdut cap partit, doncs sortirà per totes, i jo crec que es veurà un bon partit, i el Sobrense pot guanyar els 3 punts.
Partit obert, de difícil pronòstic, com tots els derbis, però bé, estarem molt atents a aquest Sobrense Club Deportiu Ribas, que jugarà diumenge al Municipal d'Aiguadols a partir de les 5 de la tarda. Fem una petita pausa de 15 moments. Encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
012. La Generalitat més a prop teu.
Nou cercador de cursos de formació.
Què és aquest cercador?
És un nou cercador online que et permet trobar el curs de formació que et va millor.
Per a qui són els cursos?
Doncs sobretot n'hi ha de formació ocupacional.
Per a gent que està a l'atur.
O del programa E-Formació.
Aquests es fan per internet.
I també de formació contínua.
Per a la gent que ja té feina però vol millorar la seva preparació.
I quins cursos hi ha? Ui, no acabaríem mai. I a més, són gratuïts.
Només penseu que n'hi ha més de 12.000. I de totes les especialitats.
Segur que n'hi ha algun que us interessa.
012. La Generalitat. Més a prop teu.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Parlem del cos de les dones. 5 raons per pujar-te l'autoestima.
Reafirma la piel, reduce las arrugas y previene las manchas. Da volumen a cada pestaña sin apelmazar. Pase lo que pase, mi peinado siempre está perfecto. Realza, aumenta o reduce tu forma de pecho. Mi cabello está liso, disciplinado.
¿De tot això depèn la teva autoestima? Tu pots decidir. Observatori de les dones als mitjans de comunicació. Entra a www.observatoridelesdones.org.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Obrim plana poliesportiva, hem de parlar encara de bàsquet, hem de parlar d'hoquei, de la victòria del bàsquet Sitges una més, en aquest cas la que va aconseguir ahir a la tarda a la pista del Club Natació Terrassa de 15 punts, 56-71, un nou pas, per tant, cap a la classificació de la lligueta, descens de Lliga EVA i, malauradament, una nova derrota del Petit Sitges que va perdre ahir al migdia 4-1, a la pista de l'Arenys de Munt. Certament ho té molt complicat el Petit Sitges per no eludir el descens de Primera Nacional Catalana. Recordaran que Josep Maria de Pedro ens comentava la setmana passada que esperaven que en un parell o tres de jornades dependre d'ells mateixos. Certament aquesta derrota a Arenys de Munt no fa més que complicar encara el futur de l'equip a la categoria, que dissabte sí que hauria de sumar els 3 punts perquè té un rival directíssim com és el Capellades. En qualsevol cas, com dèiem, aquest cap de setmana hi havien més coses interessants, com per exemple el tema de la inauguració del remodelat, diguem-ho així, camp de Santa Bàrbara per la gent del Rugby Club Sitges. Malauradament, el mal temps que va fer dissabte, la gran quantitat de pluja que va fer dissabte, va obligar a suspendre els actes previstos per al camp de Santa Bàrbara. En parlem amb l'Ezequiel Cànema, que és responsable de comunicació del Rugby Club Sitges. Ezequiel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una lástima, ¿no? Las previsiones no se equivocaron y el sábado no se pudo hacer nada.
No, lamentablemente esta vez no se equivocaron, el porcentaje de probabilidades de lluvia era muy alto y se cumplió todo el día, mucha agua, y bueno, se suspendieron los partidos y todos los actos y actividades que había.
¿Desde un primer momento ya tuvisteis claro que se tenía que suspender o visteis aquello un pequeño rayo de luz?
¿Sabes qué pasa? A ver, en rugby normalmente no se suspende un partido por lluvia, ya, a menos que la pelota flote. Esa es la directriz. Y a menos que, por ejemplo, si es un campo alquilado o tal, el propietario del campo no te permita jugar porque se pueda deteriorar demasiado el terreno, ¿no? Pero en este caso entraba una variable más, que era, bueno, era un partido amistoso. Había gente seleccionada para Cataluña que tenía partidos importantes y compromisos importantes con sus clubes, como fases de ascenso, copas de rey y demás. Entonces, bueno, me entraba la variable de alto riesgo de lesiones y ese fue uno de los motivos también por el cual se suspendió. No obstante, de haberse jugado los partidos y demás, toda la variante social y toda el tema de tercer tiempo, comida, gente en el campo, era más que inviable, ¿no? En gran parte por claro, la lluvia, claro, por la falta de instalaciones, digamos, por no tener un sitio cubierto para poder meter a la gente y demás, pues era todo bastante inviable. Así que bueno, lamentablemente se tuvo que declinar a hacer el partido, una pena porque era un partido muy interesante con gente de Olivos, como ya sabíais,
¿sí?
Y bueno, nada, esa fue la situación.
Y ahora supongo a pensar en buscar otras fechas y otra propuesta, ¿no? Porque claro, es difícil que la selección catalana pueda volver a venir, ¿no?
Sí, a ver, ver, yo creo que es una cosa que no se descartará en un futuro, digamos, como tiene que volver a hacerse, ¿no? Y creo que estaremos ahí en primera línea como para poder volver a coger a la selección catalana. Pero bueno, no tienen tantas fechas para jugar, ni hay tantos partidos al año como para poder hacerlo pronto. Así que bueno, si cara a la inauguración del campo habrá que buscar nuevas alternativas y hay cosas por hacer, hay temas pendientes interesantes, pero bueno, no hay nada como que la selección catalana juegue en casa, ¿no?
Ya, o sea, claro.
Es un evento importante y bueno, lamentablemente por culpa del tiempo no se pudo dar.
¿La intención, Ezequiel, es poderlo hacer antes que finalice la temporada o...?
En principio esa es la idea. Lo que ocurre es que bueno, a ver... Habrá partidos del equipo juvenil también, muy importantes, que juegan en el Campeonato de España. Se podría utilizar uno de esos partidos como punto importante, si bien se llega a una semifinal o algo por el estilo. Pero te digo, son cosas que están saliendo así, ideas alternativas, pero no hay nada definido ni una claridad.
Por cierto, hablabas ahora del equipo juvenil que jugó hace bien poquito la final del Campeonato de Cataluña. No pudo ser, ¿eh?
No, se escapó por dos puntos con una jugada en el último minuto que, bueno, por una pelota adelantada. Así que se escapó. Pero bueno, mira, la verdad que los chicos lo dejaron todo. Un partido digno de ver, muy, muy... muy peleado entre dos equipos que se conocen bastante bien, que llevan 3 años peleándose el Campeonato de Cataluña, peleándose en el Campeonato de España. O sea, estuvo muy bien. La verdad que Samboy digno vencedor. Y bueno, y Sitges peleó hasta las últimas consecuencias. Y bueno, no, estamos en el Campeonato de España. Lo único que al ser subcampeones no nos brinda la opción de ser locales en la primera fase, ¿no? Entonces eso obliga a más viajes, más gasto por consiguiente, así que, pero bueno, bien, muy contentos con el trabajo de plantel juvenil.
Bueno, objetivo de Ezequiel, hacer un buen papel, ¿no?, ahora en el Campeonato de España.
Sí, de hecho el año pasado, perdóname que me falla la memoria, pero creo que sí, fuimos terceros, si no me equivoco, de España, lo cual está muy muy bien, y bueno, intentar repetirlo o mejorarlo si se pudiera, ¿no?, que yo creo que mimbres hay para ello. Y bueno, a ver también cómo se te den los sorteos, ¿no? Con quiénes te tengas que enfrentar en las primeras fases y demás. Pero yo creo que se puede hacer un papel muy, muy digno. Yeah. O sea, hay mucha calidad en la cantera.
Aprovecho que te tenemos en línea, Ezequiel, para preguntarte también sobre el primer equipo.
Bueno, el primer equipo finalizó el campeonato en la semana de carnaval, o sea, justo el sábado de carnaval.
Con un empate con Poblenou, ¿no?
Sí, con un empate también. Nos empataron en el último momento. Después de haber ido por atrás en el marcador, haber remontado el partido y en el último instante, bueno, empataron. El chute a palos, si pasaba, ganaban ellos. Pegó en el palo y salió, o sea que, bueno, fue un poco de suerte. Acabamos cuartos en la liga, media tabla, no está mal para cómo se planteaba toda la temporada. Así que, mira, el objetivo era mantenerse, no pasaba grandes apuros. Hubo momentos de un poco zozobra, pero se recondujo todo el tema y, bien, mira, cuartos. Y ahora a la espera de amistosos, de un circuito de sevens que hay, bien, la verdad que bien.
Bueno, una temporada típica, ¿no?, en cualquier caso, porque claro, no olvidemos que los partidos se tuvieron que jugar en la primera vuelta la mayoría de visitantes.
Sí, la primera vuelta, salvo este último partido que jugamos contra el Poblenou, se jugó todo de visitante la primera vuelta, salvo, bueno, ya te digo, para el partido de Poblenou de ida se jugó en Tarragona, como locales en Tarragona.
Sí.
Y bueno, y luego sí que se jugó todo en casa, ¿no?, a raíz de bueno, la tardía disponibilidad del campo. Y sí, atípica en ese sentido y bueno, digamos como que transición, ¿no? Ya el año que viene podremos estar en casa a gustos y contentos cada fin de semana que nos toque. Y bueno, a seguir un año más, ¿no? Ya estamos acostumbrados a las adversidades, el rugby es un deporte de adversidades.
No viene de una, ¿no?
No, y aparte el rugby lucidez está acostumbrado a lidiar con adversidades, ¿no? Las estamos acostumbrados. No es que nos encanten, pero bueno.
Pero tenéis un poco, como se dice en catalán, la mà trencada, ¿no?
Exacto.
El segundo equipo, el Senior B.
Sí, el Senior B, pues mira, ha quedado cuarto también y juegan los playoffs. Y creo que faltaba definir, pero lo más seguro es que es contra Vilanova.
Vaya.
En casa. Así que un derbi del Garraf.
Un derbi.
Estimo que va a ser el sábado, no sabemos horario todavía. Uh-huh. Pero bueno, otro derbi, el partido de la liga regular se jugó en Vilanova, ganamos de 3 puntos, ahí muy muy justo, fue un partido también muy muy reñido. Y bueno, ahora otra vez a recibirlos otra vez en casa y bueno, a intentar ganar para pasar a semifinales de tercera catalana. Y mira, si se lograra ascender, pues genial, sería uh-huh. un paso gigante para lo que es el segundo equipo del club, que empezó este año, bueno, se pudo formar gracias al apoyo de veteranos, de padres, de gente que andaba dando vuelta, y empezó con una aventura un poco loca para dar oportunidad a gente que no tenía opción de jugar en el primer equipo. Y mira, poco a poco han ido algunos partidos mejor, otros partidos peor, pero bueno, se llega a una estancia en la que se cuenta con opciones a poder ascender, ¿no? Uh-huh. A ver qué tal.
Por cierto, y volviendo al campo, al terreno de juego, ¿quedó muy mal?
La verdad es que el campo ha aguantado bastante bien, ¿eh? De hecho, se pisó el campo para ver cómo estaba y tal, y el campo, el agua una vez que se va, uh-huh. no pasa nada, digamos, si no lo pisas, ya. Si lo juegas, no tiene por qué haber nada, ¿no? Hay una zona en la que se suele inundar y suele estancarse bastante agua, pero ha sido siempre, desde el primer día que hubo arena ahí, siempre se juntaba agua ahí, es un tema de drenaje que todavía no se ha logrado solventar del todo. O sea, que ya te digo que el campo está igual, mojado, pero igual, ¿no? Sin ningún tipo de deterioro extra, ¿no? Uh-huh. Más que el agua, que está más encharcado y nada más, ¿no?
Pero bueno, es un poquito lo que decías, ¿no? Primero, importante que no se podía jugar, y segundo, sí. Que, claro, los actos posteriores tampoco se podían celebrar
era
cómodamente.
Verdad, exactamente. Sí. Es de esas ocasiones, a ver, es de esas ocasiones que dices, mira, aunque duela, mejor cancelarlo.
Sí, 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 sí.
Porque va a ser todo muy muy triste y muy muy
sí, sí, muy gris. Es que no había opción, no había opción.
Ahí está. No había chance de hacer nada. O sea, no podías hacer absolutamente nada.
Ya.
Pero bueno, mira.
Bueno.
Una adversidad más que hay que superar y nada más, no pasa nada.
Y como se dice en estos casos, hasta nueva orden, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Pues Ezequiel, agradecidos de tenerte una semana más con nosotros.
Por favor, a vosotros.
Que vaya muy bien, suerte en lo que resta de temporada y bueno, ya estaremos en contacto.
Perfecto, Pito, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Amb Ezequiel Canepa, responsable de comunicació del Rugby Club Sitges, bé, hem volgut preguntar-li què va passar dissabte o què no va passar. Ja ho han escoltat. L'acte previst d'inauguració de la nova gespa del Camp de Santa Bàrbara no es va poder celebrar amb aquell partit previst, com saben, entre la selecció catalana absoluta i l'equip Olivos d'Argentina, quedava clar ja que no es podia jugar. Ara buscar altres alternatives, noves dates, això sí, com apuntava Ezequiel Canepa, haurà de ser abans no acabi la temporada. Els diferents equips van acabant també ja la seva temporada amb sort diversa, ho apuntava també l'Ezequiel. El primer equip ha acabat quart, per tant una temporada molt digna. El segon equip, tot i les dificultats, també acabarà fent un bon paper, i també molt bon paper el que està fent el juvenil, que fa poquet, fa un parell de setmanes, perdia la final del Campionat de Catalunya davant la Unió Esportiva Santboiana, i ara tractarà de fer un altre bon paper en el Campionat d'Espanya. Això és el que va passar, o repetim, no va passar dissabte al Camp de Santa Bàrbara. Seguim endavant, hem de parlar d'aquí uns moments de la 23a jornada al grup primer de Copa Catalunya de Bàsquet. Per cert, ara que parlarem de bàsquet, volem destacar l'entrevista que el portal d'internet muevetebasket.es li va fer la setmana passada a Edu Piñero, entrenador del bàsquet Sitges. Un titular: seria bueno para la zona de Sitges tener un equipo en la Liga EVA. L'entrevista que li realitza Jordi Martínez comença dient: Edu Piñero, entrenador del Club Bàsquet Sitges, és d'aquelles persones que t'enganxen por su desparpajo y frescura y sobre todo cuando dialogas sobre baloncesto, porque si algún despistado no lo conoce, este gran tipo es un ex jugador ACB de la Liga Portuguesa, aparte de la Liga LEP y otras categorías, y aseguró que, o aseguró, millor dit, que si no se hubiese empeñado en llevar a su club a Liga EVA, seguiría jugando. Li pregunten, entre d'altres, en aquesta entrevista a Edu Piñero, diu: vuestro grupo en Copa está siendo muy igualado. ¿Qué equipos y jugadores te están sorprendiendo en lo que llevamos de competición? Respon Edu Piñero, dels equips. A l'Igualada, al Viladecans, al Collblanc i al Lluïsos. Diu del Lluïsos que ja no és una sorpresa, sí una realitat. Pel que fa als jugadors, Edu Piñero destaca a Oliver Gómez, del Viladecans, David Navas, del Reus, Dani Forteza, del Ramon Llull, Carles Llobet, del Tàrrega, Albert Líndez, del Terrassa, i alguno más, diu, però sobretot los jugadores del Club Bàsquet Sitges. Li acaba l'entrevista dient o preguntant: el objetivo actual del primer equipo del club es el ascenso a Liga EVA, o con tu experiencia crees más en aposentarse en Copa Catalunya? Respon per acabar Edu Piñero: por ahora tenemos que pensar partido a partido. Todos los equipos van a disputar cada encuentro, pues nos jugamos mucho en las últimas jornadas. Luego vendrá el playoff, que es otra historia diferente. A mí personalmente me gustaría estar lo más arriba posible y creo que a nivel de la comarca del Garraf sería bueno tener un equipo en EVA. Es la entrevista que, com dèiem, li fa al portal muevetebasket.es a l'entrenador del Club Bàsquet Sitges, Edu Piñero. Ara sí, repàs de resultats dels resultats de la 23a jornada al grup primer de la Copa Catalunya de bàsquet. El Vendrell, que va guanyar 86-79 a la seva pista al Club Bàsquet Prat, per cert, proper rival del Bàsquet Sitges. El Ramon Llull, que va perdre a la seva pista 64-73 davant el Club Bàsquet Igualada. El Reus Deportiu, que es va desfer 82-65 del Martorell, mentre que el Viladecans no va fallar a la seva pista ni va guanyar 76-69 davant el Club Natació Tàrrega. Una altra victòria molt clara, en aquest cas la del Collblanc La Torrassa, que es va desfer, vaja, va pallissar de 48 punts al Club Bàsquet L'Hospitalet, 98-50. A banda del ja comentat Club Natació Terrassa 56, Bàsquet Sitges 71, i encara un partit pendent que se'n jugarà el proper 10 d'abril, que és el que haurà d'enfrontar el Lluïsos de Gràcia i el grup Barna, un partit que s'ha ajornat, repetint, per al proper 10 d'abril. Com estan les coses a la classificació? Doncs bé, poques novetats, almenys pel que fa a la part alta. El Sitges, líder, 20 victòries, 3 derrotes, seguit amb 17-5 de dos equips, com són el Collblanc i el Lluïsos. Ja una miqueta més allunyats tenim el Club Bàsquet Igualada, amb 16 victòries, 7 derrotes, les mateixes que el Viladecans Sant Gabriel. Per tant, una setmana més hem de dir que entre els Sitges, el Collblanc, el Lluïsos, l'Igualada i el Viladecans han de sortir aquests quatre equips que acabaran disputant les fases d'ascens a Lliga EVA. Altres resultats dels equips de la base del Bàsquet Sitges, doncs, per exemple, destacar que el Sènior B va perdre en la seva visita a la pista del Casal de Vilafranca, 70-58, o en el mateix enfrontament, però en categoria júnior, el Júnior A del Bàsquet Sitges es va imposar 59-62, també, com dèiem, al Casal de Vilafranca. Altres marcadors són el Montpedrós 36, Cadet B 49, el Fundació Jesús Serra 87, Infantil A 41, el Sant Feliuenc 75, Preinfantil 72 i el Sant Feliuenc 91, Mini B 55. Per ser, i ja per acabar amb aquest capítol dedicat al món del bàsquet, recordar que el primer equip, el bàsquet Sitges, el Sènior A, jugarà aquest diumenge a partir d'un quart d'una del migdia a la pista del Club Bàsquet Prat, un equip que és, hores d'ara, penúltim a la classificació, amb 7 victòries, 16 derrotes. I del bàsquet a l'hoquei, el Club Patí Sitges en jugava ahir al migdia, com dèiem, a la pista de l'Arenys de Munt. Va acabar perdent per 4-1, és a dir, que no es va fer bo el punt que va sumar ara fa tot just una setmana aquí al pavelló davant a la Tordera. Repassem abans de tot els marcadors que s'han produït en aquesta 21a jornada a la Nacional Catalana d'Hoquei Patins. Van ser els següents: Palafrugell 3, Congrés 4, Igualada 3, Masies de Voltregà 2, Tona 3, Manlleu 6, Capellades 4, Caldes 9, Reus Ploms 3, Cerdanyola 2 i Arenys de Munt 4, Club Patí Sitges 1. Hi han dos partits pendents que es disputaran la setmana que ve, que són el GEC Barça i el Tordera Mollet. Doncs, com els dèiem, el Club Patí Sitges no va poder fer bo el punt que va aconseguir aquí al pavelló fa una setmana davant a la Tordera, després d'aquell empat a 5, derrota per 4-1 davant d'un dels equips situats còmodament a la part mitjana de la classificació, com és l'Arenys de Munt. Aquesta derrota, atenció, fa que el Sitges segueixi en plaça de descens. És penúltim el conjunt de Josep Maria de Pedro amb 16 punts. Només per sota té el Capellades, que serà el proper rival aquest dissabte a la tarda al pavelló de Pinsbens. El Capellades té 15 punts, és a dir, un menys que el conjunt sitgetà. Tercer per la cua és el Tona amb 17 punts, 19 per en Reus Ploms i Cerdanyola, i el Palafrugell, que és 11è amb 25. El Palafrugell és l'equip que marca hores d'ara la línia de salvació, per tant, el Sitges continua a 9 punts de la salvació. Ja veurem si es compleix allò que Josep Maria de Pedro ens comentava fa uns dies, que en un parell o tres de setmanes el Club Patí Sitges pugui acabar depenent d'ell mateix. És difícil, setmana que passa, setmana que l'equip es va quedant, diguem-ho així, amb menys arguments de cara a poder ja salvar la categoria, salvar aquesta Nacional Catalana. Proper cap de setmana, com dèiem, dissabte, importantíssim. Aquí sí que no es pot fallar, el Club Patí Sitges obligat a sumar amb els 3 punts davant el Capellades Hoquei Club, que és el coent de la classificació. Tot el que no sigui guanyar, doncs seria, de fet, continuar donant passets enrere. Seguim endavant, tanquem ja amb aquest bloc poliesportiu, encarem la recta final del programa d'aquest vespre, d'aquest temps de descompte d'avui dilluns 14 de març de 2011. D'aquí uns moments repassarem el campionat de Catalunya d'escacs, que està visquent ja doncs la seva fase més decisiva. Aquesta temporada, la penya d'escacs del Casino Prado ha presentat un total de 4 equips. En parlem d'aquí uns moments amb el seu president, amb en Francesc González.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.